Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra, les converses gironines. Cada setmana tenim una personalitat convidada de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. I l'agraïment també per la Diputació de Girona, que fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I cada setmana, ben properament amb nosaltres, en Josep Víctor Gai, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, i molt ben acompanyats. Avui tanquem tres programes gairebé consecutius que hem fet amb tres alcaldes fronterers, successivament l'alcalde de Portbou, l'alcalde de Puigcerdà, i avui cloem doncs, amb una alcaldessa, que també és important fer-ho, que és l'alcaldessa de la Jonquera.
Efectivament, vam tenir l'alcalde de Puigcerdà i l'alcalde de Portbou en aquests estudis, i avui telefònicament tenim amb nosaltres Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera. Alcaldessa, feliç migdia, com està?
Molt bé, moltes gràcies per comptar amb mi per aquesta entrevista.
Al contrari, gràcies a vostè per atendre'ns i bé, ens anem a provar una mica la realitat de la Jonquera. Com estan anant l'inici d'aquest 2020, alcaldessa, les coses per la Jonquera?
Bé, doncs aquí a la Jonquera el que diem sempre som una població una mica peculiar perquè doncs som 3.200 habitants, però la nostra situació geogràfica al costat d'un altre país, és a dir, no, amb una frontera, doncs fa que moltes vegades patim una sèrie de circumstàncies que no són les típiques d'un poble de 3.000 habitants.
Bé, es pot dir que hi ha dos Jonqueres, o sigui, el municipi històric de la Jonquera, però on havia passat durant molts anys la carretera nacional 2, que quan estudiàvem, els que ens feien aprendre la xarxa de carreteres, hi havia la carretera nacional 2 de Madrid a França per la Conquera, dèiem així. I el nucli històric s'ha conservat, però després hi ha un altre nucli, a l'autopista, la carretera, que continua sent la nacional 2, no? Però es pot dir que hi ha aquestes dues realitats?
Bueno, sí, realment el que dèiem, nosaltres no deixem de ser un poble amb les característiques, no, d'un poble petit de 3.000 habitants, però que també passen per aquí les diferents infraestructures i, evidentment, doncs això comporta de que diàriament passin més de 8.000 camions, bueno, i el tema de tenir la frontera, evidentment, doncs, són dues realitats molt diferenciades.
Bé, una realitat a tots els municipis i a totes les ciutats i a totes les viles que preocupa moltíssim és el tema de la seguretat. En el cas de la Jonquera, per diferents raons, i entre elles la raó fronterera, doncs imaginem que aquest tema, el tema de la seguretat, és un tema que ocupa i preocupa. Sabem que vostè, alcaldessa, ha demanat al govern espanyol el suport de tots els cossos de seguretat per tal d'especialment erradicar la venda de droga en el municipi. El problema de la droga també és un dels problemes que venen sent recurrents arreu. Com està aquest tema?
Mira, doncs, el que dèiem, lo de les dues realitats, nosaltres som un poble petit, però que per la situació geogràfica, doncs, comptem amb un cos de policia de 14 agents. Gosaria dir que potser som el poble de Catalunya amb més policia per habitant, però que inevitablement, doncs hem de disposar d'aquest cos. Llavors, per la nostra situació també, aquí hi ha representants de tots els cossos de seguretat, però el que per un poble de 3.000 habitants n'hi hauria prou, per aquesta situació geogràfica, evidentment, doncs és necessari i que cada un dugui a terme dintre de les seves competències allò que té encomanat. Aquí, doncs, estem a l'espera de que en els propers anys es construeixi una comissaria de Mossos d'Esquadra. Disposem ara, doncs, d'una oficina de denúncies, però constantment necessitem la cooperació de tots aquests cossos per vetllar per la seguretat dels nostres veïns. Com deia, doncs, passen molts de camions diaris, passen molta gent que entra i surt per aquesta frontera tan important com és la Jonquera, i el fet de tenir al costat un país amb una sèrie de lleis molt més estrictes, doncs, fa que molts d'aquests multireincidents vinguin aquí a la Jonquera a cometre actes delictius. Per tant, vull dir, aquesta no és que sigui una de les prioritats, sinó que és la prioritat del nostre equip de govern, i treballem coordinadament amb tots els cossos perquè cada un dintre de les seves competències ens ajudin a lluitar contra aquesta lacra d'aquest segle.
Bé, ha parlat encertadament, qui millor que vostè per conèixer aquesta realitat dels camions, no? A més, això es veu agreujat, ho diem perquè els nostres oïdors, que poder no n'estan al corrent, que els caps de setmana els camions no poden transitar, no poden creuar la frontera en direcció a França. Això acumula una quantitat d'aquests vehicles i els seus conductors, doncs, a la Jonquera. Això és un problema afegit, suposo.
Sí, a partir de l'any 92, que la Jonquera es dedicava gairebé, sobretot al tràmit duaner, doncs va haver de reinventar-se, per dir-ho d'alguna manera, i llavors aprofitant doncs, que ja els camions estaven acostumats a aquest pas per aquí de la Jonquera, va començar a dedicar-se una mica en el sector dels serveis. Tenim aquí a la Jonquera grans àrees destinades als serveis per a aquestes persones, per als transportistes, amb equipaments molt preparats, amb, tant d'allotjament com de restauració, com de dutxes, bugaderia, i és cert que durant el cap de setmana aquestes àrees estan a tope, no? Per dir-ho així. Llavors, durant els últims anys s'ha fet una gran feina per prevenir delictes que hi havia en els aparcaments, delictes en els camions, me refereixo, que obrien els taloners. Llavors, doncs, es va fer una gran feina entre administració i privat de demanar que tanquessin, que posessin seguretat i il·luminació en aquests aparcaments. Aquests aparcaments, però, no en tenim prous com per acollir a tots els camions que hi ha en el cap de setmana, i sovint doncs, ens trobem amb camions que estan mal aparcats i que també dificulten una mica el que és la circulació. I llavors hem de buscar un equilibri doncs, per aquesta situació.
Bé, seguim parlant de mobilitat, més en clau interior. Vostès impulsen un pla estratègic per millorar la mobilitat de la vila, no? Imaginem que els ciutadans de la Jonquera deu ser que un tema que preocupa i que tenen certa expectativa, no? Perquè imaginem que amb tantes complicacions generals com hi ha hagut sempre amb el tema de la mobilitat, no? La mobilitat interior també és important, no, alcaldessa?
Sí, aquí a la Jonquera sovint, els estius, en moments, sobretot que fa mal temps, que les persones del Catalunya Nord que estan en els càmpings, quan fa mal temps, doncs, l'opció de venir a la Jonquera de compres provoca que en alguns moments hi hagi problemes de mobilitat, però que s'agreugen quan l'autopista també va saturada, aleshores, doncs, hi ha col·lapses tant el que és a l'autopista i a la Nacional 2. Si bé és cert doncs, que també quan volem anar a la platja a l'estiu sovint patim aquestes cues, però crec que hem d'intentar trobar aquest equilibri i per aquest motiu des de l'Ajuntament doncs, per tractar i afrontar totes aquestes problemàtiques que es generen amb aquests col·lapses circulatoris, doncs, i tenint en compte també que a partir de l'any 21 desapareixeran els peatges de l'AP7, doncs creiem que és el moment ara, i no esperar fins al 2021 quan es doni això, doncs posar sobre la taula com podem millorar en el que es refereix als temes de mobilitat a l'hora de buscar també les millores que pot comportar per al comerç d'aquesta zona.
Bé, ens ha esmentat una data, 1992, quan desapareix pràcticament doncs, l'activitat duanera, les agències de duanes, però en canvi, així com altres municipis fronterers han patit precisament per aquesta raó, doncs una activitat que generava molts llocs de treball i que ara, doncs, no, insisteixo, pràcticament ha desaparegut, però, en canvi, la imatge, almenys que tenim els des de fora, és que l'economia i l'activitat comercial de la Jonquera, doncs, ha crescut i ha millorat. És així o és una imatge, doncs, parcial?
No, és cert, com deia, doncs, a l'any 92 va haver-hi un daltabaix aquí a la Jonquera perquè en totes les famílies, com a mínim, hi havia un o dos membres que treballaven a la duana. I el consistori d'aquell moment va reinventar-se i va destinar molts de recursos a poder fer aquest canvi i aleshores doncs, hi va haver-hi un recolzament de totes les administracions a les quals l'Ajuntament va poder comprar a preu de cost una sèrie de solars que aleshores doncs, s'hi varen interessar empreses locals, no? Perquè no va haver-hi gaire demanda d'empreses de fora, sinó que els inversors locals coneixien i sabien del potencial de la Jonquera per la zona aquesta estratègica i varen invertir en aquí. I avui doncs, tenim aquesta gran zona comercial aquí a la Jonquera que va creixent.
El tema del Brexit, alcaldessa, pot produir que hi hagi canvis significatius en despatxos de duanes, en temes fronterers?
Bé, aquest tema, doncs, l'hem tractat en alguna ocasió, però bé, jo crec que això per part dels agents de duanes és un tema doncs, que l'estan tractant més ells i que també evidentment haurem de fer les reunions oportunes per acabar-ho de tractar.
Bé, en el seu programa doncs, d'actuació figura el Pla de Desenvolupament Local i Comercial de la Jonquera. Té que veure amb el que ens ha dit justament en la seva darrera resposta, aquest Pla de Desenvolupament, quins aspectes considera?
Bueno, aquest Pla de Desenvolupament el vàrem encarregar la legislatura passada i podríem dir que es tracta d'una mena d'estudi que vol traçar el camí per part de l'Ajuntament per dinamitzar el comerç, però no el comerç de les afores, sinó el comerç del casc antic. I també doncs, promoure el turisme aquí, a la Jonquera. És cert doncs, que tenim una elevada oferta comercial, com deia abans, però sobretot doncs, ho tenim a la zona nord i a la zona sud de la Jonquera, i doncs, per diferents raons, doncs, el comerç del centre del poble doncs, cal potenciar en aquests moments i dinamitzar-lo. No? Llavors, bàsicament aquest pla, aquest estudi, és per tractar tot el referent en el comerç d'aquí del casc antic.
Anem a parlar d'educació, que sempre és un tema ben important, i més, en aquest cas, d'educació inclusiva. Parli'ns de la nova edició del projecte d'iMúsica. En què consisteix?
Bueno, el projecte iMúsica, per nosaltres, podríem dir-ho així, que és com la nineta dels nostres ulls, perquè creiem doncs, que és un projecte que ara ja anem per la tercera edició, que ha tingut molt d'èxit i en el qual l'Ajuntament de la Jonquera hi disposa bastants de recursos. I bé, és com una iniciativa que compartim entre l'Institut de la Jonquera i l'Escola de Música, el qual té com a principal objectiu donar l'oportunitat a tots els joves, els de primer i segon d'ESO, a aprendre a tocar un instrument durant aquests dos cursos acadèmics i dintre de l'horari escolar. Jo crec, doncs, que és apropar l'escola de música a tots els alumnes, aquells que potser en altres condicions no tindrien l'oportunitat de gaudir de la pràctica d'un instrument musical.
Bé, una altra peça clau en l'oferta cultural, perquè la Jonquera, repetim-ho, a banda doncs, de l'activitat de serveis, de l'activitat comercial, també té uns programes culturals potents. I un dels equipaments culturals importants de la Jonquera és el Museu de l'Exili. Com es viu des de l'Ajuntament i quins efectes creu que ha tingut en l'àmbit cultural i fins i tot gosaria dir que històric aquest equipament instal·lat precisament en el casc antic de la Jonquera?
Home, evidentment el Museu Memorial de l'Exili és molt important per la Jonquera perquè ens situa en el mapa museístic d'Europa. Llavors el museu també per la seva temàtica és molt important, ja que es tracta d'un equipament que narra la història dels exilis que van haver arreu de la Guerra Civil Espanyola, i aquest equipament, com bé sabeu, doncs està ubicat justament en el carrer pel qual varen fugir els milers d'exiliats. Llavors, bueno, aquest museu es gestiona a través d'un consorci que està constituït per l'Ajuntament de la Jonquera, la Generalitat, el Consell Comarcal i també la Universitat de Girona, i la Diputació, evidentment, també hi aboca molts de recursos. Jo crec doncs, que és el principal reclam turístic de la Jonquera. Cada any doncs, rebem aproximadament unes 15.000 visites, de les quals la meitat gairebé podríem dir que són d'alumnes de centres escolars tant d'aquí com de la Catalunya Nord. I bé, doncs, per nosaltres és molt important aquí a la Jonquera fer difusió d'aquest equipament.
Alcaldessa, hem parlat del passat i del present de la Jonquera. Ens atrevim a preguntar-li pel futur. Com imagina la seva alcaldessa aquesta Jonquera, aquesta la Jonquera del futur, dintre d'uns anys?
Bé, com deia, hem parlat de comerç, hem parlat de la situació estratègica i jo crec doncs, que en els propers anys el que ens convé doncs, és formular un bon relat sobre la Jonquera, explicar al visitant tot allò que es pot veure. Tenim molts de recursos patrimonials, històrics i doncs, explicar a tothom que la Jonquera és una altra història i que cal venir a conèixer per treure'ns aquesta imatge estigmatitzada, no?, de que tot aquell que no ens coneix pot arribar a tenir.
Bé, la situació geogràfica que hem insistit, l'alcaldessa millor que ningú, doncs viu, i no sé si pateix, però si més no la viu, vostès comparteixen carrer, gosaria dir comparteixen carrer amb un municipi francès, el municipi del Pertús, amb el barri doncs que una banda és d'aquí i l'altra ja és de l'estat francès, i fins i tot gosaria dir més que una banda és francesa, perquè la ratlla física de la frontera arriba doncs fins a la vorera d'aquí. En fi, com es mantenen aquestes relacions, primer històricament i actualment, amb el municipi veí, que en aquest cas és un municipi d'un altre estat?
Bé, les relacions amb l'Ajuntament del Portú sempre han sigut molt bones, perquè periòdicament ens hem de trobar per tractar temes que ens afecten amb uns i els altres. La relació humana, com dic, és perfecta, però sí que és veritat que a vegades doncs, temes administratius, al tractar-se de dos països, són més complicats. Vull dir, per posar-vos un exemple ara, en un carrer que hem hagut de posar unes pilones, doncs ha sigut molt més fàcil i pràctic que cada un posés la meitat de les pilones, no? Perquè administrativament, fins i tot per fer convenis... Aleshores, el que dic, no?, que a vegades és més l'administració que no les relacions humanes que hi puguin haver-hi, i evidentment també en temes policials, no?, perquè a vegades doncs, per tractar el tema de la venda ambulant, que ens afecta sobretot en aquest barri, doncs, esclar, només en que una persona travessi de l'acera al carrer, doncs ja ens trobem que passa d'un país a un altre, no? Amb les competències que té, doncs, llavors, cada policia. Aquest tema és una mica més complicat.
Bé, com dèiem al començament, aquest és un cicle d'entrevistes per al que ja hem passat ja els alcaldes de Portbou i també de Puigcerdà. No sé si vostès tenen algun tipus de reunió puntual per tractar temes en comuns a nivell de poblacions frontereres.
Bé, no tenim cap reunió en concret, però sí que és veritat que tant amb un alcalde com amb l'altre hi tenim relació. Per una banda, doncs, amb l'alcalde de Portbou, evidentment, doncs, compartim el Consell d'Alcaldes i compartim moltes reunions en el Consell Comarcal, i també, doncs, amb l'alcalde de Puigcerdà coincidim sovint i tractem alguns temes que ens afecten com a poblacions frontereres.
Bé, un dels projectes que figuren en el seu programa és el Parc d'en Lloberes, que ja és una realitat, per altra banda. Explica una mica com es va gestar aquest projecte i el situï geogràficament, no? Perquè no només sigui el pas per la Jonquera, sinó dir, mira, per què no ho aprofitem i anem a donar un cop d'ull al parc?
Bé, doncs aquest parc és el parc que es troba aproximadament a darrere del Museu Memorial de l'Exili. És un parc que ja existia, però que calia renovar. Aleshores, aquesta era una demanda que ens venien fent els darrers anys els nens i nenes del Consell d'Infants, i aleshores, doncs, com que en el Consell d'Infants sempre se'ls encarregaven petits projectes com l'elaboració del programa d'activitats, de les festes majors, no?, per al públic d'aquesta edat, vàrem creure oportú ja encarregar-los un projecte amb cara i ulls en els infants. I llavors aquest projecte va néixer així, no?, en el si del Consell d'Infants. Aleshores, doncs, es va parlar amb l'equip directiu de l'escola i varen treballar durant un any totes les matèries no, de matemàtiques i d'altres a partir d'aquest projecte. I es varen organitzar els nens de 6è de l'escola Josep Peñuelas del Río amb 10 grups, i cada grup ens va presentar un projecte de com volien que fos aquest parc. Aleshores, doncs, com que tots els projectes tenien parts que eren molt interessants, i per no escollir-ne tan sols un d'aquests, el que varen fer els tècnics de l'Ajuntament va ser posar en comú tots aquests projectes que ens els van explicar els propis nens, i aleshores redactar un únic projecte amb les propostes que hi havia en aquests 10 que havien fet els nens, no? Llavors, doncs, ja hem tirat endavant aquest parc i, bueno, hem renovat tots els accessos, els paviments, s'han actualitzat tots els jocs infantils, s'han dividit aquests espais segons les edats i, bueno, han quedat ara com 6 zones diferents d'activitat, cadascuna que adreçada a un col·lectiu o un públic diferent. I jo crec, doncs, que ha sigut molt enriquidor, perquè a l'hora de presentar aquests projectes la mainada han hagut de posar al costat un pressupost, i així han sigut conscients de quin és el cost que ha tingut aquest parc, perquè és important a l'hora de mantenir-lo i tenir-ne cura saber quin cost, i ells mateixos se n'ocupen de doncs, en els infants o en els adolescents més grans, fer-los bueno, que prenguin consciència que s'ha de mantenir, i que és un projecte que, bueno, que l'han ideat ells, i aleshores, doncs, crec que ha sigut molt enriquidor per tots, tant per nosaltres com a ajuntament com per ells. I tenir, doncs, el que diem, no?, en compte quina és l'opinió dels infants, perquè, doncs, crec que és molt important saber-los escoltar i tenir en compte les seves opinions i les seves demandes.
Parlant de consciències, vostès des de l'Ajuntament volen afavorir la mobilitat sostenible. De quina forma volen fer-ho, alcaldessa?
A l'Ajuntament, evidentment, creiem que les administracions hem de donar exemple amb tot aquest tema i nosaltres, per la nostra banda, en aquests moments els darrers vehicles que s'han hagut d'adquirir des de l'Ajuntament doncs són vehicles elèctrics i vull dir, crec que entre totes les administracions hem de dur a terme tota una sèrie de mesures per fer-ho possible.
Molt bé, doncs el nostre temps ha finalitzat ja, no tenim temps per més, únicament agrair la seva presència, alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez. Gràcies per ser amb nosaltres i per tancar aquest cicle que hem dedicat a poblacions frontereres, tal és el cas de Portbou, Puigcerdà i, com no, de la Jonquera. Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs gràcies i fins una altra. Recordi que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si ho vol.
Adéu-siau, bona tarda.